Welcome to the Arcade Channel.
Més avorrit per començar, no sé si, si us adormireu tots. Bé, jo us llegiré del meu llibre L'atzar de la lluita, que és una anàlisi del concepte d'Europa Central, i em sembla que és, de fet, com a text molt apropiat per parlar de, parlar de les coses que hem parlat aquest matí. Començaré així, in medias res, amb una frase que no té ben bé context, però després ja el tindrà. En la introducció ja he exposat l'enginyosa remarca de l'historiador Timothy Garton Ash que no té cap sentit intentar determinar Europa Central com una regió destinada a la democràcia a causa del llegat compartit del cristianisme occidental, el Renaixement, la Il·lustració, l'imperi alemany austro-hongarès, l'arquitectura barroca i el cafè amb nata batuda. Aquest procediment no només no té cap sentit, sinó que a més aquestes característiques contemplades d'una manera aïllada ràpidament poden començar a teixir una vàntova ideològica feta de seda basta, plena de nusos, perquè el material emprat per fer-la no ha estat filat fins al punt de fer-los desaparèixer. Point de capitó, el nus de cadars, el nus sobre aquesta tela rugosa és la metàfora amb la qual Lacan volia reflectir el funcionament de l'ocultació ideològica que serveix de base per als prejudicis més greus. Aquests nusos que es formen a causa de capolls encara enredats són metres i metres de fil no desimbolt, no exposat a la llum, els arguments no visibles, els arguments no presos en consideració. La vàntova de cel·la rugosa, però, serveix perfectament per al seu propòsit. És un cobrellit d'una sola dimensió, davant el qual ningú es preguntarà si el teixit amaga més fil del que és visible a la primera vista. Aquest és un pas important des de les inscripcions als mapes dels primers exploradors que deixaven regions senceres sense anotacions de cap mena. Aquelles taques blanques sobre el mapa del conegut portessin la inscripció Ubi Leones o no, reconeixien el fet que per conèixer s'ha d'explorar, penetrar a la regió, entendre. Si això no era possible, valia més admetre la pròpia incapacitat i deixar l'espai en blanc. Però la vàntova ideològica oblida aquesta honestetat. Unes quantes característiques que suposadament designen els trets bàsics d'un poble, d'una cultura o d'una regió es converteixen en les mans dels hàbils teixidors en l'ordit i la trama. En poques passades de la llançadora, la vàntova està llesta per ser utilitzada com a resposta definitiva que recull tot el que era desconegut, que revela el misteri de l'altre. La fixació dels estereotips en un teixit rígid ha estat utilitzada per a les pitjors discriminacions que la humanitat ha conegut. És a dir, que cal anul·lar fins i tot la possibilitat d'admetre l'existència d'una identitat estereotipada. La prevenció de la discriminació implica que hem de rebutjar no només l'estereotip que està en voga, sinó també la possibilitat mateixa de reduir un grup social a la dimensió d'una vàntova ideològica, d'una fixació rígida d'estereotips. Heus aquí la raó perquè de tantes precaucions, per no dir que és típic d'Europa Central, per no basar la definició del terme en les característiques que ha de tenir tothom que hi vulgui quedar inclòs. El determinisme cultural utilitzat en la definició d'Europa Central, la definició basada en la tipologia de la religió, el compendi dels seus trets peculiars, tindrien els beneficis ben escassos. Per comprendre bé la importància d'aquesta problemàtica he de tornar el relat a la colònia penitenciària de Franz Kafka. La lectura que em vull fer en aquest cop resumeix el contingut com la narració sobre la màquina torturadora, que escriu la doctrina del comandant que la manipula directament sobre un cos, i només el cos sotmès a la tortura és capaç de llegir allò que s'acaba d'escriure en les llargues hores de patiment. Una veritat única, inequívoca. ni el comandant vell, ni l'oficial que compleix les ordres del nou comandant, ni el viatger que ve des de la llunyania per observar impassiblement els procediments emprats per dur a terme els càstigs a la colònia són el centre de la narració. El centre de l'activitat frenètica de tots aquests personatges és el cos martiritzat. Un cos literalment present, com una seriosa advertència de Kafka per mostrar que mai cap llei ni cap poder no són forces abstractes i que la lluita per dominació implica inculcar la pròpia veritat a algú que posseeix un cos de carn i ossos, aduc amb una brutalitat tan extrema com la que dibuixa figurativament el cas d'aquest conte. El cos martiritzat, però, és un cos metafòric. L'absència de la voluntat, la incapacitat de determinar el propi destí, d'evitar el càstig, no ens ha de sobtar. L'home estès sobre la llitera no és ben bé un home, un individu, capaç de tenir consciència i, doncs, capaç de reaccionar al patiment, capaç de revoltar-se. La passivitat de l'home torturat és terrible, angoixant. L'angoixa està provocada no només per la impossibilitat d'escapar de la mal de la llei, l'angoixa no prové de les corretges que sostenen el cos sobre la llitera de tortura, sinó del fet que aquest cos sembla ser un objecte infinitament modulable, una pura superfície sense cap substància. Res, cap pensament, cap sentiment, durant tot el relat, no s'escapa de la consciència de l'home màrtir. És veritablement un home? És el subjecte realment una massa amorfa, infinitament modulable, però buida de substància? La màquina torturadora inscriu la sentència amb un dispositiu especial, anomenat el dissenyador, però el sofriment està provocat bàsicament per una part de la màquina que Kafka anomena Die Egge, l'estirpadora. És a dir, que la màquina incorpora una eina agrícola, una eina que es fa servir per aplanar la terra després de llaurar, l'eina que estripa els terrossos, que rascla el camp i fa desaparèixer de la superfície totes les imperfeccions. El cos exposat a la màquina torturadora d'una colònia llunyana pot molt bé ser la representació figurada d'aquesta mateixa llenca de terra sense nom, perduda enmig del mar. El cos humà castigat reemplaça el càstig destinat a tota una colònia desconeguda, ficcional. El destí d'una persona exemplifica el destí de moltes altres. El destí d'un home substitueix el destí de tota una comunitat. Descriure un cos per descriure una terra. La passivitat no és la característica d'un subjecte que ha perdut tota substància, sinó d'una comunitat incapaç de tenir consciència de si mateixa, incapaç d'expressar els seus sentiments, de vocalitzar la por a la tortura. Moltes comunitats, petites i grans, es podrien emmirallar en aquest exemple de Kafka. No només la comunitat de jueus enmig de Praga Txeca, una ciutat situada a dintre dels dominis de la corona austro-hongaresa que l'any 1914, quan Kafka escriu aquesta narració, comença a descompondre's inevitablement. La societat no representa una estructura fixa, sinó una constel·lació o un camp en el qual topen les forces i estratègies oposades. Aquesta concepció de la societat ataca més directament la categoria del subjecte com una entitat estable dins de la societat burgesa i permet la seva desconstrucció. Existim com a nusos en una xarxa de relacions, postula la filosofia més nova. Però el problema de sistematitzar el saber no s'acaba amb anul·lació de màquina arborística, amb la instauració de sistemes oberts, amb mil platós, amb biblioteques de centres mòbils. Hi ha una qüestió que en aquest enfocament resta irresolta, la qüestió a la qual Colònia de Kafka crida poderosament l'atenció, el cos físic. Hem d'admetre la importància d'aquesta presència independent de tota especulació. El subjecte no és només una constel·lació de forces, un nus temporal en un corrent de discursos i processos de significació sense fi. Si afirméssim això, ens trobaríem en un carreró sense sortida a causa de no poder conceptualitzar adequadament la resistència del subjecte als efectes de l'estructura que té en les seves mans el poder i el saber. La gent humà no és determinat d'una manera mecànica pels sistemes del poder als quals està sotmès, perquè els homes tenim una capacitat intrínseca de conduir les nostres accions d'una manera reflexiva. La naturalesa humana no és una essència fixa o estàtica, sinó un complex de qualitats, capacitats i forces històricament mutables. No només el subjecte, sinó tota una societat pot conservar, també en els temps més difícils, un reducte que faci possible resistir la dominació completa. La història, malgrat posseir només una dimensió temporal, no és una abstracció, sinó que consisteix en persones de carns i ossos. Així mateix, el dissenyador i l'estripadora a la colònia de Franz Kafka no escriuen les seves sentències en l'aire, sinó sobre un cos inert, esclavitzat, però tanmateix un cos que cal tenir sempre present. Per allunyar l'ombra del retret de ser un terme recent i inventat, que amaga intencions poc nobles i es subjecta a tota mena de manipulacions, la conclusió sobre com entendre el concepte d'Europa Central porta el títol de Geografia Imaginada, un oxímoron que vol aigualir la força corrosiva que té el fet de qualificar com a imaginària l'existència d'una regió qualsevol. L'epítet que acompanya la paraula contradiu el nom al qual es refereix. Qui és guanyador d'aquesta paradoxa? Europa Central, a pesar de tots els dubtes, és.